aquest efecte no som els fotidos humans i poder fer-ho d'una manera segura.
Amb el SUS a Sant Antoni arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen puntual a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ja han acabat les festes de Nadal i segurament més d'un haureu començat a cremar calories caminant o corrent a la cinta del gimnàs. Els pantalons, com la cinta mètrica, no enganen i dies de menjar, beure i sofà deixen petjada en forma de quilos de més. Per cert, no haureu coincidit en el gimnàs amb algun col·lega que escolta música a través del Walkman en lloc dels AirPods? Sembla que es tornen a dur les cintes de casset. Pot ser per pel·lícules com Guardians de la Galàxia, que entenguin part de la culpa, o que tot torna i l'estètica vintage està de moda. I així sona una cinta de vídeo VHS, així sonava quan se rebobinava, o també així. So d'una altra època tecnològica, quan escoltàvem la música en disc o en cinta de casset. Eren aquells moments i exprimíem les dues cares i en sabíem de memòria i per ordre totes les cançons. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turned up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. Cinta és la paraula que han triat per al capítol d'avui, que en la primera excepció es refereix al teixit que forma una tira estreta. Hi ha cintes magnètiques, adhesives, aïllants, perforades de tinta, correctores i també hi ha cintes mètriques que serveixen per amidar longituds. I pensant justament en aquestes cintes, hem entrat a un taller d'arranjament de roba i hem trobat a Adriana, la seva propietària, davant la màquina de cosir, arreglant una caçadora que necessitava, podríem dir, mà de metge, tenia feina. I li han fet la primera pregunta de rigor. Si a tu te dic cinta, que te venes cap, primer de tot, que te viene a la cabeza si te digo cinta?
Bueno, es que hay muchísimo... La palabra cinta encierra muchísimo contexto, entonces para mí pues una cinta métrica, una cinta que llevan los pantalones en la parte de abajo, sobre todo la de los hombres, una cinta para los vestidos, cinta para el lazo de los niños, en fin, es que cinta hay mucho.
Han vengut a un bon lloc. S'hora d'estirades, concepte de la paraula cinta, cinta mètrica, sobretot, no? Aquí debeu tenir més d'una i més de dos de cintes mètriques.
Sí, sí, hay de 3 metros, hay de 1,50, hay de 2, entonces... Pero bueno, nosotros usamos mucho la de 2 y usamos mucho la de 3 porque vienen cortinas y necesitamos una... bastante larga porque, claro, las cortinas suelen tener casi siempre 2,50, 2,60, algunas. Siempre la cinta es clave.
Molt bé, una cinta que sempre és clau per fer aquests retocs i no sé si feis roba de mida.
Bueno, a veces sí que tomamos medida a las personas cuando quieren cambiar la goma de un pantalón, entonces tomamos la medida de la cintura o el pecho o la medida del brazo por si quieren cortar la manga de una camisa, de un abrigo, pero normalmente solo hacemos arreglos.
Hi ha una manera especial de manejar, de manejar la cinta? No sé, te la poses en el voltant del coll, amb sa mà dreta, com ho fas?
Siempre están estas allí colgadas, que son las de las cortinas. Però, bueno, realmente yo siempre ando con la cinta en el cuello.
Com qui d'un collar, tu dus una cinta sempre.
Llega a pesar, ¿eh? A veces llega a pesar, a veces te llega a molestar, no sé.
Contem-nos com començau amb aquest negoci d'arranjament de roba. Com començau en retocs?
Bueno, realmente yo coso desde mi país. Yo soy colombiana y yo desde los 18 años mi abuela era modista. Ella se dedicaba a hacer alta costura y a mí me encantaba, entonces pues yo aprendí por medio de ella. Entonces luego entré a fábricas, en Colombia se usa mucho, la mayoría de las mujeres nos dedicamos a eso, a trabajar en fábricas de costura. Cuando llegué aquí, pues yo empecé de limpieza, he estado en colegios, he estado de pinche cocina, en hoteles, y luego entré a trabajar con una señora mallorquina, en su taller. Este era de ella, lo empezó ella y me dijo si me interesaba yo quedarme con él, y pues es algo mío, algo de toda mi vida, y yo dije uf, y me lancé hace 7 años y desde entonces estoy.
Quin tipus de robes vos duen? Quin tipus d'arranjaments feis?
De todo tipo, mira, como puedes ver, hay abrigos, americanas, chaquetas para cambiar cremalleras, bajos de pantalones, cortinas, cojines hacemos. Hacemos un poco de todo.
¿Y tipus de client? ¿Ve gent jove, ve gent gran, tothom?
De todo. Extranjeros nos vienen mucho.
I ara vivim a una època on la roba és relativament barata, val? Jo me puc comprar uns calçons per 20 euros, se m'espanyen, se me fa un forat, se m'espanya la cremallera, dic, jo els atir, perquè per arreglar-los... Això passa factura? Vull dir que la gent prefereix canviar abans que arreglar o com? A veure.
No, la verdad es que viene muchísimo para arreglar, o sea... La verdad que la gente hoy en día se concientiza más de que en vez de tirar hay que arreglar. Entonces, no, sí, hay que cambiar a veces una americana o un abrigo que le tienes cariño y ya el forro, la parte de dentro está muy hecha polvo y la gente viene, mira, quiero que me lo cambies. Te vale tanto porque hay que hacerlo casi desde nuevo, ¿no? Y no importa, porque es por cariño de mi madre o por cariño de mi padre o lo que sea, lo cambiamos. Entonces, la verdad que sí, sí.
Això t'anava a demanar. Hi ha alguna prenda que diguis, mira, aquesta prenda que me la va dur algú que era de sa mare, de sa seva predina, de seu predí, arriben prendes d'aquest tipus?
Sí, mucho, muchísimo. Uf. Mira, es algo muy gracioso. El otro día me trajo un chico una bata, de una batica de estas antiguas de una abuela, sí, de las que suele llevar así encima de la ropa, ¿no? Para no mancharse y tal. Y quería que le hiciera un cojín, porque su abuela había muerto y este vestido, esta batita, él la veía a su abuela y la quería recordar. Y vino a que le hiciera un cojín de aquella bata. La bata estaba ya viejita, muy viejita, pero yo le hice su cojín y él se fue tan contento, ¿sabes? O sea,
quina bona història. Escolta, no fas feina tota sola. Això és un negoci familiar. Contamos.
Bueno, empecé con mi marido. Mi marido me ayuda porque él es mecánico de máquinas. Entonces empecé con él. Luego mi hija también entró aquí conmigo. De momento hace 4 horas porque tiene otro bebé de 5 meses. Entonces no puede trabajar tampoco más, la pobre. Y tengo contratada también otra prima, 4 horas. Entonces realmente somos 4 personas.
Buenas, mi nombre es Carolina Calderón, hija de la dueña de Retox Palma. I
aquí estàs, currant, amb una cinta mètrica damunt la taula, amb un regle, amb un parell de regles també. Aquí totes aquestes cintes llargues que deia ta mare que són per ses cortines.
Sí,
amb aquesta quantitat de fil aquí que teniu també organitzat per tons i per colors.
Això són hilasses que van per sobreloc i els fils normals. I això són fils per texans i cuero.
Molt bé, o sigui que aquí se pot fer qualsevol cosa, qualsevol tela, vosaltres la podeu arreglar.
Efectivament.
Molt bé, i què t'agrada d'aquesta feina?
Perquè és manual, és creativa, és diferent, és no fas el mateix tot el dia.
Tu com has anat aprenent? De ta mare, la teva mestra?
Sí, sí. Sí, òbviament. O sigui, cosí fa relativament ben poc que ho faig, perquè jo normalment m'encarregava de descosir el que fa mon pare. I llavors ja ma mare me va ensenyar i bé, no soc tan ràpida com ella, però faig el que puc.
I ho fas bé, segur. I eres de ses que demanaven quan eres petita en els Reis que t'aduguessin una màquina de cosir o no?
No, però sa meva filla sí. Sí, sí. I quan ve, abuela, jo quiero ver, i se puja damunt de les cames de ma mare i a veure.
Ah, sí, que això té pinta de que el relleu generacional està garantit, no? Tercera generació té pinta.
Sí, això sí, sí.
De totes les feines que has anat fent i que vas fent i aprenent, què és el que més t'agrada fer? On te sents més... que tens més manya?
Bé, és que el meu treball no és només aquí, és administratiu, perquè som Sofia, he de fer les factures, la publicitat un poc amb un amic, l'escaparate, com mi madre, i xerrar amb els clients en anglès. I he de fer un poc de tot.
És que una empresa petitona s'ha de fer de tot, eh? I això també és important, que la feina, sobretot, no falti. I ara, quan li demanava a ta mare sobre aquestes prendes així com antigues o icòniques, tu m'assenyalaves cap allà. Sí, quina perquè, és?
L'altre dia va venir una dona estrangera que té aquí un abric de pell i està ben romput, sí. I va dir a veure si podíem fer qualque cosa.
I quiere que li haga una bufanda, un col.
Mm. Un coll.
Se dice col,
no? Sí, un coll. Espera, que m'atraca a tu, que si no te sentirem. O sigui, amb aquest abric, què vol aquesta clienta?
Quiere que le saque un cuello, tipo bufandita, o un cojincito, porque el abrigo... está, pero que si lo miras, por ahí se rompe. Pero hay alguna parte que de verdad pues da pena porque es muy antiguo. Dice que tiene unos 60 años, era de su madre o de su abuela. Sí. Y entonces pues vamos a ver qué sacamos de allí.
Y ahora estás desmontando un abrigo. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Es una cazadora que ha roto la cremallera y la estoy cambiando. Lo que a veces las cremalleras son un poquito complicadas porque, mira, esta, por decirte algo, tiene... Bueno, es que aquí la tengo al revés. ¿Ves? Tiene estos botones aquí. Y ya estos botones no me deja entrar aquí la cremallera, ¿lo ves? Yo no lo puedo quitar porque si lo quito queda el agujero, porque esto es una puntilla. Entonces yo ya le expliqué al cliente que este trocito quedará por fuera porque no puedo quitar esto. Entonces es un poco complicado, ¿ves? Hasta aquí va a quedar bonito, pero aquí este trocito va a quedar, pues... trataré de hacérselo como mejor pueda, pero es un poco complicado.
Has de tenir tècnica, has de tenir manya, has de tenir imaginació, no? Perquè en el final també quedi bé i puguis adaptar la regla a la prenda que tens, no?
Sí, sí. Y también a veces nos traen abrigos con capucha y quieren quitar la capucha y que le quede un cuellito pues más pequeño, en fin. O sea, aquí es un poco de customizar también, no solamente arreglar, sino que hay que a veces adaptarle. Mira, hoy nos trajo una señora un abrigo, un jersey, y ella quiere abrirlo y que le pongamos cremallera, es decir, totalmente, es cambiar totalmente el diseño, mira. Es entero, quiere que lo abra y le pongamos cremallera. Entonces, lo que te digo, no solamente es arreglar, porque la prenda está nueva, es también, pues, como cambiarle. Mira, yo quiero que me hagas abrigos, a veces le he cambiado la manga, porque a veces vienen de polipiel, y la polipiel se estropea, se pela, se pone feísima. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor la otra parte de la chaqueta está buena. Pues eso, hay que cambiarla por tela o por vaquero o por piel sintética de nuevo o por
lo que ellos quieran.
Sí, por lo que el cliente quiera. Entonces realmente es un poco como jugar con aquella prenda y que cuando el cliente venga y la encuentre totalmente diferente, que le ha dado vida, o sea, esto, la alegría del cliente a veces no tiene precio para ti.
Ara ja anem acabant. Si anem enrere en el moment en què l'anterior propietària te va dir ¿quieres quedarte tú con esto? Ah, si mires una micona enrere i veus el que has fet aquests anys, en què penses?
pienso, la verdad, en alegría. Alegría porque yo nunca hubiese podido como empezar de decir, me daba miedo. O sea, yo cuando llegué aquí, mi marido me compró una maquinita familiar, la tengo allá atrás, y yo pues hacía arreglos, porque donde iba a trabajar sabían que yo arreglaba, que yo cosía, y todo me lo daban para que yo arreglara, y bueno, en fin, ¿no? A mis hijos les he hecho la ropa alguna vez, cuando eran pequeños y tal. Y claro, y luego ya de esto, pasar tú misma a tener tu propio taller y ser tú misma como la autónoma de lo tuyo, es algo muy diferente y es muy bonito. La verdad que me han acogido muy bien y la verdad que estoy muy contenta. Estos 7 años he crecido mucho.
Que bé. I de Carolina, tu acabarem. Com veus el futur de Retocs i d'aquesta família cosidora?
Bueno, no ho sé. Bien, bien, sí. Nuestra mente está intentar abrir otra y ampliar, porque vienen muchos también servicios de hoteles. Del ayuntamiento también nos han llamado y hemos rechazado para hacer trajes de típicos mallorquines, arreglarlos. Y entonces, para poder atender a este tipo de público, pensamos en un futuro poder abrir un segundo local y así poder ayudarlos.
Que bé. Idò, gràcies a les dues per haver-nos obert les portes de Retocs avui, haver-nos ensenyat aquest taller fantàstic, la vostra feina i la vostra amabilitat. Molta sort a les dues.
Gràcies.
Y por aquí encantada, cuando quiera, ya sabes dónde estamos.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberás darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y no sé qué sentir. 100 cintas amarillas en el roble vi.
Cien cintas en el roble vi.
Ivetres Ràdio és diversitat.
Ivetres dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. Ivetres, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Encintat!
D'Alien Play, vinga, que comencem.
Comencem. Hola, què tal?
Cinta és la nostra paraula i tu, cinematogràficament parlant, n'has anat a les cintes de vídeo. Sobretot,
cintes de vídeo, sí, cintes de vídeo. Perquè cintes de casset ja han parlat massa d'alta fidelitat. No, cintes de casset ja estaven com molt trillat el tema i m'ha anat a cintes de vídeo perquè jo crec que és un gènere directament, no? El que se diu és found footage, que són aquestes pel·lícules que estan construïdes a partir de suposades cintes que s'han trobat trascant per un puesto o per un altre. Són cintes d'aquestes que ningú espera el contingut que te trobaràs a dins. Com aquest.
Solo quiero pedir disculpas a la madre de Mike, a la de ellos y a mi madre. Siento tanto, tanto todo lo ocurrido. Y yo te hice la culpa. Era mi proyecto. Tengo miedo.
Yo también.
Este era el proyecto de la Bruja de Blair. Al any 1999, Mirik i Sánchez, dos col·legues, contaven una història d'aquells dos havien estat investigant sobre uns alumnes que havien desaparegut i de sobte trobaran unes cintes i la varen vendre com si fos un muntatge real. La pel·lícula ha estat tota construïda com un metratge trobat, no? Aquí on la cinta és l'única prova dels fets. Clar, que on segueix això? Pues te crea un terror visceral i molt, molt, molt realista i molt immediat, sobretot, no? Perquè tu saps que aquests lots han desaparegut, saps el final de la història, però no saps com. I com que tot està rodat amb una càmera de vídeo al vespre, dins un bosc, dins tendes de campanya, el realisme és molt brut, és una imatge molt, molt bruta, amb molt poca il·luminació, no té banda sonora. Això reforça tot el temps aquesta tensió psicològica i la converteix automàticament en un clàssic del terror modern, que el que va fer va ser popularitzar un gènere que, bé, ja existia, perquè Holocausto Caníbal també se va vendre com això, no? Com unes cintes que havien trobat un documentalistes que feien un documental sobre una tribu caníbal. I
aquests dos directors varen triomfar després d'això?
No,
varen quedar...
ja està.
Clar, han passat a la història del cinema, però s'han quedat aquí.
Exacte, han passat a la història del cinema contant i construint un gènere en si mateix.
Sí, però aquí s'han quedat. Vinga, anem amb un altre que també va ser molt potent,
molt potent,
en el seu
potent,
dia.
Sí, perquè un parell d'anys abans, de 1999, a l'any 1996, una lota que fa una tesi sobre la violència audiovisual troba a un professor de cinema, a un saló d'actes, mort mentre mirava una pel·lícula. Ella agafa aquella cinta, la s'endú a seva i el que troba en aquella cinta la du a un lloc del qual no li serà fàcil escapar.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
I ja...
Ja està. Sí, no, me llamo Ángela i me van a matar. Tesis, any 1996, Alejandro Amenábar dirigia la seva primera pel·lícula amb Ana Torrent, Fele Martínez i Eduardo Noriega. El que passava és que el que trobava Ángela en aquesta cinta era una snuff movie, un tipus de pel·lícula aquí on maten a persones i ho filmen. Maten a persones de veres, els amutilen, els torturen i ho filmen i se venen aquestes cintes per a disfrute dels espectadors que vulguin pagar per veure això. Això és el que mos proposava Amenábar en aquesta primera pel·lícula com a realitzador. És una pel·lícula mínima, en realitat, perquè tenia poca producció. De fet, ell venia de suspendre la signatura de realització i el seu professor li va dir no seràs mai bon director de cinema i ell li va presentar el guió a José Luis Cuerda. José Luis Cuerda li va encantar i li va dir, pues jo te produiré la pel·lícula. I li va posar el nom del dolent de la pel·lícula. És un director de realització, que nom igual que el director de realització de Amenábar. No? De fet, la pel·lícula se va rodar tota a la Facultat de Ciències d'Informació de la Complutense de Madrid, aquí on estudiava Amenábar. I jo
I
també
vaig estudiar
tot. Yeah. Jo també, i ha que dir, hi ha un moment donat que surt una classe, aquella classe jo hi he anat, en aquella aula que surt, i... el saló d'actes, aquí on mor el professor, tots els passillos pels quals corren, aquella videoteca que hi ha amagada per allà darrere, la cafeteria, totes aquestes parts. Ja que dic que me feia més por, encara tesis, precisament per això. Ell demostrava, Alejandro Amenábar, amb aquesta pel·lícula, el que va demostrar és un talent exquisit pels tempos tensos i, sobretot, per s'intriga. No? Tenia molt pocs efectes visuals, però eren molt sorprenents, perquè realment, sense mostrar-te res, era capaç de jugar les pistes falses tot el temps, com ho feia Alfred Hitchcock, qui se va convertir aquesta pel·lícula amb el principi d'una gran carrera com a director.
Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
I ara una altra espanyola de por, ui, va de
sí,
por,
sí,
això.
Sí, 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 perquè les cintes donen un joc magnífic a l'hora de fer por. Igual que ho varen fer Paco Plaza i Jaume Balagueró, també found footage en aquesta cinta reportatge.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, en Mientras usted duerme, vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes. Cómo viven, cómo duermen, cómo descansan, cómo se preparan, qué comen. Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñenos en Mientras usted duerme.
Val, estic intuint que mentre nosaltres dormim passaran coses lletges.
Passaran que... coses lletges, sí. Això és el que no sabien aquesta, tant Ángela Vidal com en Pablo, que és càmera, és que seguint els bombers durant un vespre, també els adu pues a les emergències que tenen, no? I els adurà a un edifici on hi ha qualque cosa més que un problema amb una veïnada. Estem parlant de REC, una pel·lícula de l'any 2007 amb Manuela Velasco i Ferran Terraza com a protagonistes. El punt de vista de la càmera es converteix en un malson per l'espectador. Això és el guai d'aquesta pel·lícula, que tot el temps tu ets la càmera. Mm. I és caos, tensió, una violència audiovisual explícita, perquè és explícita en aquest cas, en el què i en el com. O sigui, en el que t'està mostrant i en com t'ho està mostrant. Perquè, clar, en el moment en què es càmera de sobte troba una que hi ha qualcú que està, no sé, cridant i corrent sos com un psicòpata, doncs ell se posa a córrer i va en la càmera tot estem filmant. Clar, tu corres amb ells. És absolutament brutal. caos, tensió, i fa que estiguis molt, molt, molt nerviós durant tota la pel·lícula. De fet, aquesta història, Rec, va tenir 3 continuacions i una versió, fins i tot una versió nord-americana, que aquí no va funcionar. La cinta el que fa és augmentar l'angoixa i crear una sensació claustrofòbica que fa que no puguis apartar els ulls de lo que estàs veient. És molt xula, molt, molt xula. A mi m'ha agradat moltíssim.
Molt bé, idò. Cinta, la nostra paraula polisèmica. En Toni Camps ha fet una llista de pel·lícules molt relacionades amb cintes de vídeo. I en por, jo no sé si seguim en por o no ara.
No, és exactament por. És que fa molts anys, a principis del segle XX, una cinta blanca volia dir innocència, encara que els personatges no fossin innocents del tot.
¿Os habéis preguntado quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Ziggy? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero?
Perdona, quan dius una cinta blanca no vols dir una cinta de vídeo.
No, una cinta. Una cinta de roba.
De roba, això. Exacte,
una cinta de roba. Al principis del segle XX, de l'any 1913, que és quan passa aquesta pel·lícula, en els nins els hi fermava una cinta blanca de roba en el braç, perquè simbolitzava la innocència. A la vigília de la Primera Guerra Mundial, a un petit poble protestant del nord d'Alemanya, succeeixen tota una sèrie d'estranys esdeveniments que a poc s'aniran convertint en un ritual terrible. Això és l'argument de La cinta blanca, de Michael Haneke, a l'any 2001, que li va valer la Palma d'Or en el Festival de Cannes. Cada habitant del poble actua d'una manera distinta davant els fets que estan succeint, i entre tots conformen una història que reflexiona sobre els orígens del feixisme i del nazisme. Una pel·lícula rodada en blanc i negre que se converteix directament en una obra mestra. És tan contundent, tan dramàticament incòmoda i cruelment pessimista que fa molt de mal. Ja. O sigui, és una pel·lícula molt incòmoda de veure. Jo la duc perquè m'agrada que existeixin aquestes pel·lícules, m'agrada que, clar, se conten segons quines coses que dius, buf, mare de Déu, no? No és, perquè en realitat per jo no és una pel·lícula, és com una espècie de foto fixa, perquè no passa res. O sigui, no té un argument que diguis, no, ara se solucionarà d'aquesta manera. No se soluciona de cap manera. No. O sigui, passen uns fets durant 2 hores, sobretot. Però el que veus és com actuen aquells personatges. És una foto fixa d'un món i d'una època, i sobretot d'uns sers que són absolutament menyspreables, així, de clar. És molt, molt dura, però és una cinta.
I és cinema, i és una cinta, i ho hem de veure. I gràcies per les oportunitats d'aquestes idees cinematogràfiques. Seguim.
I seguim amb una que a mi, quan me diu cinta, també la primera pel·lícula que me ven al cap, o sigui, me'n venen dues, que són les dues que queden. La primera és Sexo, mentiras y cintas de vídeo.
John y Cynthia han estado juntos, follando.
Sí, ya lo sé.
¿Lo sabes?
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Ella me lo dijo en la cinta.
Perquè a vegades les cintes són una forma de contar i de no mentir més, de dir la veritat absoluta. Steven Soderbergh va dirigir la seva primera pel·lícula a l'any 1989. James Spader, Andy McDowell, Peter Gallagher i Laura San Giacomo eren els 4 protagonistes, quasi únics protagonistes, perquè pràcticament no sortia ningú més en tota la pel·lícula. i demostrava una perfecta tensió amb molt pocs elements. Era un advocat sense escrúpols que està casat amb una dona molt seriosa i molt introvertida. L'advocat sense escrúpols és Peter Gallagher, amb Andy McDowell, i ella mostra molt poc interès per sexe i ell tot lo contrari. I l'aparició de dos personatges molt extrovertits, un d'ells, James Spader, i un altre, per una altra banda, Laura San Giacomo, canviarà tota la relació i mesclarà les quatre relacions. Sorprèn, perquè una òpera prima així, igual que li va passar a Amenábar, és molt difícil de superar. No? Té una intel·ligència, té més intel·ligència que cor i és més intel·ligent que reveladora, però així tot, estàs tot el temps pendent perquè dius, què diran ara? Perquè bàsicament xerren, són quatre personatges que xerren, se graven cintes de vídeo i s'envien les cintes de vídeo uns amb els altres, bueno, i després el que ha dit ella, ells, els dos personatges que se colguen uns amb els altres. No, però és molt, molt xula, és una pel·lícula molt fàcil de veure, però en el mateix temps molt difícil d'interioritzar.
Mhm.
Molt intel·ligent.
Un clàssic, també.
Un clàssic.
Mentires i cintes de vídeo, vull que xerram de cinta, aquesta hi havia de ser, i tu deies, i la següent també.
I la següent també. Sí, perquè a mi aquesta pel·lícula me va fascinar, bàsicament. O sigui, vaig sortir del cinema dient, què? Què? Amb una riaia d'hora i hora, no? Perquè l'argument és aquest. Tu tens un videoclub i de sobte totes las cintas se te esborran.
He rebobinado toda la cinta y está en blanco.
¿En serio?
Esta cinta no funciona.
¿La suya está así? ¡Mira, mira, mira! ¡Todas están en blanco!
Es la televisión, Mike.
Enséñame. ¿Qué haces?
¿A ti te hace esto?
Oh, oh. ¿Qué te pasa? ¿Qué hace eso cuando te mueves? ¡Estás magnetizado! ¡Tú has borrado las cintas! ¡Has sido tú! Buscar cintas nuevas.
Tengo una idea.
Una idea loquísima és el que tenia Jack Black en aquesta Rebobine, por favor, de l'any 2008. Michael Gondry, el director de Olvídate de mí, dirigia Jack Black, a Mos Def, a Danny Glover, a Mia Farrow i a Melody Díaz. Una pel·lícula que tenia... Bueno, és que és estranya tota ella. Un jove, o sigui... Si històries és rara. Un jove queda supermagnetitzat perquè vol sabotejar una central elèctrica i queda magnetitzat. I el seu amic té un videoclub. Aleshores, quan ell entra en el videoclub, borra totes les cintes. Què passa? Que ho han de solucionar de qualque manera. Aleshores, decideixen rodar, refer tots els blockbusters de la pel·lícula. Robocop, Tiburón, Los Cazafantasmas, Paseando a Miss Daisy... O sigui, ells refan amb ells com a protagonistes el que tenen a mà, fan ses pel·lícules.
Boníssima,
és molt tendre, amb un amor gigant pel cinema i sa diversió i sa creativitat. Jo crec que és una de ses pel·lícules més lliures, divertides i alhora commovedores que he tingut el plaer de veure. O sigui, des de l'argument fins a ses pel·lícules que roden, no hi ha res que no sigui insòlid i que no sigui hilarant, que dius, què? Com se t'ha ocorregut això? És una pel·lícula extravagant en sa E majúscula. I té una cosa que a mi m'agrada moltíssim, i és que és una pel·li que no podria succeir malauradament a un món com és d'ara, i és una llàstima, però no per la pel·li, sinó pel món d'ara, perquè el món seria molt millor si poguéssim fer coses com aquestes.
Un homenatge al cinema.
És magnífica. És molt divertida. Bueno, molt divertida, no, molt entranyable, molt fàcil de veure, molt guai.
I d'ara no és època de posar cintes, perquè ja no en tenim, però si en tinguéssim, li donaríem ara mateix en play per veure-les totes una darrere l'altra, i nosaltres posàvem pausa, apretant pausa, per tornar amb en Toni Camps la setmana que ve.
Molt bé, i de fins la setmana que ve, salut i cinema.
Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos dias.
Muchas gracias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Guten Morgen.
Good morning to you.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 10 del vespre.
Hay tanto que pasa factura, que se me quita el sueño y la ternura. Del llanto nunca hubo una cura, porque si eso queda dentro haga las dudas. En vela la noche entera, pero hay tiempo hasta el día en que me muera. Si se olvida la parte sincera, el cuerpo solo siente, no se calla, se envenena.
Arribam al final d'un nou capítol a les costures ben cosides, preparades per aguantar tot el que encara hem de viure i de contar, i amb una nova llista de pel·lícules per veure després de sentir les recomanacions d'en Toni Camps. En el control tècnic ens ha acompanyat en Miqui Fiol i ara ens queda baixar barrera i ho fem amb una dona que sap com posar en moviment i a més amb molta bellesa una cinta.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui ens ajuda a baixar la barrera del programa en Neus Muñoz, entrenadora en el club Gimnàsia Es Vinyet. Benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio. Neus, com estàs?
Hola, com va? Bé.
Molt bé, avui hem triat la paraula cinta, com a paraula polisèmica del programa. Si a tu te dic cinta, que te venes cap primer de tot.
Pues principalment gimnàstica rítmica.
Sí, no?
Sí, això és el que m'ha fet.
Hem tocat a bona porta. Nosaltres teníem ganes de xerrar de la gimnàstica rítmica. Na Neus Muñoz és bona representant. Un esport preciós on se fan servir diferents aparells, cordes, cèrcol, masses, pilotes i cinta, i cadascuna en la seva bellesa i en la seva dificultat, que no és poca. Tu com definiries la cinta?
Bé, jo trob que la cinta és l'aparell més difícil de tots, però també és més guapo. Perquè la gent, en el final, quan diu gimnàstica rítmica, diu sí, el lazo, que diu el lazo, ells, perquè no saben que la cinta se diu així. I és un aparell molt vistós, molt guapo, però també du molt d'errades quan competeixes.
Mm-hmm. Per exemple, segons com no pot tocar en terra, no te pot caure...
Exacte, és nus, se fa molt de nus... En el final, pues, se t'enreda per les cames... Bueno, un poc això. Però la veritat que quan surt bé és un aparell preciós.
Ho és. I tu ets entrenadora del Club de Gimnàsia Rítmica Esvinyet d'Andratx, club en el que estàs vinculada des de que tenies 16 anyets. La teva vida és la gimnàstica, Neus.
Sí. Fixa't que jo duc pues, moltíssims anys vinculada amb aquest esport. Vaig començar sent gimnasta molt d'anys, i després la meva entrenadora pues, me va oferir pues, això, Esvinyet, era un club molt, molt petit d'escola, i finalment, a poc a poc, s'ha anat convertint en una escola municipal d'Andratx, i amb moltes nines.
Sí, que sou un centenar, no?
Sí, pràcticament, sí, 100 i poc, nines entre tots els grups.
Sí, ja n'hi ha. Des de quina edat, per exemple, tu a quina edat vas començar a fer gimnasi?
Bé, jo vaig començar una mica tard, però jo començo a agafar nines a partir de 3 anys.
Uh-huh, clar, que són molt menudones, eh?
Sí, molt petites, molt petites.
I n'hi ha que ara estan a dalt de tot, o pràcticament a dalt de tot, i duen això, una quinzena, una vintena d'anys, preparant-se i fent gimnàstica. I a mi, és que a mi me ven al cap la paraula sacrifici, quan penso en ser gimnastes, a part de lo que te deia, de l'esport, de la bellesa, de la precisió, moltíssimes altres paraules, eh? Però sacrifici també. S'han de fer molt de sacrificis, si vols destacar dins la gimnàstica.
Sí, a mi. Qualsevol persona que li conti pensa que és molt de sacrifici. Per jo mai ho ha estat. I per les nines que en el final estan entrenant cada dia 4 hores, pues per elles no és tant de sacrifici. Clar que és un sacrifici, però guanyen unes coses que potser si no fan aquest sacrifici no els guanyen. Mm. Entonces és com un poc... Sí, me sacrific, però estic aconseguint unes coses que ningú més ho aconsegueix.
Yeah.
Anar a campionat d'Espanya, anar fora d'Espanya, entrenar amb les millors gimnastes del món, experiències que no ho viurien si no fan aquests sacrificis.
Yeah.
Que hi ha sacrifici.
Clar, me sona un poc negativa la paraula, no? Com a de mal.
Sí, però no ho és.
Ja, però realment és un estil de vida, en el fons. Has d'invertir moltes hores, has de posar molt d'esforços, i has de renunciar a certes coses per aconseguir-ne unes altres, no?
Sí, exactament.
N'aconseguiu, ara deies, sortim a entrenar a fora, i és que, a més, el 2025, jo crec que l'heu, això, gravat en lletres d'or, perquè ho he sentit a la primera divisió de la Lliga Iberdrola. Ja vos heu fet idea, Neus.
No ho sé molt bé, perquè nosaltres no teníem intenció de pujar a primera divisió, perquè... Som un club petit, d'un poble tampoc no massa gran, amb unes instal·lacions tampoc... A lo millor per arribar a primera divisió és un poc complicat. Però, bueno, ho hem aconseguit sense voler-ho, i una vegada a primera divisió, pues, la nostra intenció és intentar conservar aquesta plaça i seguir lluitant per estar-hi.
Clar, no, ara ja ho sou, ara ja ho heu de donar tot.
Sí, hem de lluitar, com sigui.
Totalment, i sereu dos clubs mallorquins, Esvinyet d'Andratx i l'esport rítmic de Lluc Major. Això vol dir que, tu dius, no ho cercaven, però això vol dir que hi ha molt de nivell, malgrat ser clubs modestos de poble, de municipi. Com us plantejau la Lliga, Neus?
Bé, en un principi, nosaltres ens plantejam en les mateixes nines que hem aconseguit pujar, pràcticament les mateixes, la mateixa estratègia que van seguir l'any passat, pues, lo mateix, i intentar fer el millor possible. La veritat és que estem treballant molt i molt dur per intentar això, mantenir-ho, i espero tenir sort i que podrem seguir allà molts anys més.
Sí, que també n'hi ha un poquet de sort, element sort, sí, però clar, sobretot sí, sí. Molta feina. I sí. Vaig veure un vídeo en el perfil d'Instagram d'Esvinyet on s'aplaudia sa feina, sa gimnastes, ha estat un gran any, sa seva dedicació, sa capacitat d'aprendre dels errors, també, que això és molt important. I on se mencionava en Neus Muñoz especialment i deia per sa seva paciència, per la seva proximitat, per ser el fonament del club i el motor de cadascuna de les gimnastes. Això deien de tu, Neus Muñoz. Què caracteritza una bona entrenadora?
No ho sé molt bé. Jo, en un principi, jo m'agrada pensar que Esvinyet, en el final, és com la meva segona família. I has d'intentar tratar-la com si fos la teva família. Les nines se passen més hores en jo que en els seus pares, per exemple. Entonces, pues, tenir proximitat amb elles, me conten molt de problemes, coses de l'escola... En el final, jo crec que és un poc això, fer un ambient de família.
Uh-huh. I ho estava aconseguint, i jo crec que se nota, mos agrada molt avui que mos ajudis a baixar la barrera del programa, Neus. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sí. A veure, la primera, si tens algun ritual abans d'anar a dormir. No tornem a passar en llista. A veure, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Jo intento posar el cap en blanc, sincerament, i sempre sonarà raro, però me pos... qualcun capítol de YouTube de crims, sí. O de reportatges sí. De fets reals.
Sí, 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 sí.
Això m'encanta i me relaxa. Però és increïble, però és vera que me relaxa i al final al cap dormina.
I necessitem una cançoneta, Neus. Que, amb quina cançó t'agradaria que baixéssim la barrera del programa fins demà?
Jo? Qualsevol de Coldplay m'encanta.
Vinga.
Així que qualsevol que me posis de Coldplay m'apareixerà estupendo.
Que bé. I amb una de Coldplay baixaran sa barrera. Cinta mos ha duit avui fins a aquesta gimnasta, entrenadora del Club Vinyet de gimnàstica d'Andratx. Neus, moltíssimes gràcies, moltíssima sort a sa lliga i amb totes moltes i cadascuna de ses nines del club. Gràcies.
Gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be what you want.